Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 7 minuts d'aquest dijous 19 de juny del 2008. Demà es farà oficial, però avui hem sabut ja en primícia quin serà el traçat de la interconnexió elèctrica entre Espanya i França via Catalunya. L'obra ha d'estar feta el juliol del 2012 i encara estan negociant hores d'ara el finançament d'aquests 60 quilòmetres que aniran soterrats. És l'AMAT, la línia de molt alta tensió, la gran obra d'infraestructura que ha generat una protesta popular i al mateix temps un curiós procés de presa de decisió amb l'arbitri d'un expert exterior, Mario Monti, que hi ha dit la seva per damunt del que podien dir estats, comunitats, consells comarcals, diputacions, ajuntaments i particulars i els seus experts que també en podrien tenir. Qui mana seria una pregunta, com es mana seria l'altra. El sistema democràtic actual que comporta l'elecció d'un seguit de mandataris, de responsables, és suficient, en tenim prou? Per què d'entrada ho qüestionem tot? Per què no a casa nostra? Perquè aquesta manera de funcionar funciona gairebé per tot. I per què les administracions són tan poc obertes a la participació, a l'aportació dels seus ciutadans, dels seus veïns, en casos com aquest de l'AMAT? Perquè també, és clar, hi ha el cas contrari, ajuntaments que esperen i esperen que els veïns hi diguin la seva, i moltes vegades la reacció és nul·la, hi ha indiferència. La decisió, la gran decisió, és sempre el gran tema. A l'oracle d'avui, per parlar d'aquesta qüestió i de totes les del dia, hem portat una experta en decidir. És la presidenta interina de la Plataforma pel Dret a Decidir. Com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
L'Elisenda Romeu. A veure si ens en sortim. L'Elisenda Romeu és nascuda a Barcelona, és mestra, màster en Educació i Migració, ha treballat a primària, secundària, en formació d'adults, actualment treballa d'assessora LIC, Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social del Departament d'Educació a la Bisbal d'Empordà. Ha publicat el llibre Projecte Món, destinat a l'alumnat nouvingut de secundària. És membre de la Plataforma per la Llengua de la Comissió de la Dignitat, secretària de la Xarxa d'Entitats Cíviques Culturals dels Països Catalans, presidenta de la FOLC, la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana, és membre de la Junta Permanent de la Plataforma pel Dret a Decidir i és presidenta interina des de dimarts 17 de juny d'enguany. Dic, a veure si ens en sortim, perquè a veure si ho podem entendre, no, això, Elisenda. A veure, sembla que hi ha com una, no sé si està mal dit, una certa mala maror a la Plataforma pel Dret a Decidir. El 15 de juny passat es feia una assemblea amb l'objectiu de renovar la Junta Permanent i els Estatuts. La trobada va acabar, com se sol dir, com el Rosari de l'Aurora, amb dues juntes constituïdes per cada banda i una altra assemblea pendent per aquest diumenge d'incert resultat. Si fa no fa així.
Sí, la veritat és que és una situació que no és massa alegre ni massa eufòrica, no? Per la nostra banda, no estem contents de la situació que hi ha. A veure, d'alguna manera, nosaltres som la plataforma legal, o sigui, legalment.
Però hi ha un altre president, en Jaume López...
Sí, això ara ho explicaré. Legalment és la Plataforma pel Dret a Decidir, segons els estatuts i segons tot el procés que s'ha fet. La legal seria la que estic representant jo. I de forma irregular es va aprovar una nova junta i es van aprovar uns nous estatuts, però de forma absolutament irregular.
Perquè, irregular per què? Perquè...
Per escollir una nova junta, els socis com a mínim havia de fer 6 mesos que fossin socis de l'entitat. La majoria de gent que va votar els socis que van votar aquesta nova junta no feia 6 mesos que eren socis de l'entitat, per exemple. Després, per exemple, els estatuts, per a poder aprovar uns nous estatuts es necessiten els 2/3 dels assistents a l'assemblea i no hi havia els 2/3 dels assistents a l'assemblea. Per tant, hi ha tot un seguit de irregularitats que no comencen aquí, sinó en el procés anterior de la convocatòria de l'assemblea, no? I per tant, nosaltres, des del primer moment vam dir que s'havia de fer una assemblea tranquil·la, malgrat nosaltres sabíem que hi havia algunes irregularitats en la convocatòria, vam dir, a veure, si ho fem d'una forma tranquil·la, intentem anar negociant i anar acostant posicions, doncs fem una assemblea tranquil·la el dia 15, una altra el 29, i d'aquesta manera anar aproximant-nos, no? Això no va ser possible perquè va haver-hi un cop de força, no? I aleshores nosaltres en aquests moments continuem treballant. De moment
faran una assemblea diumenge?
Es farà una assemblea diumenge que ve, a la qual està convidat tots els socis.
Jaume López inclòs?
Si vol venir. Nosaltres l'acceptarem.
Mònica Sabata inclosa?
Mònica Sabata inclosa, tothom. O sigui, nosaltres ja s'ha enviat ara un recordatori de la convocatòria en la qual diem que en aquests moments, donada la situació, doncs s'haurà de fer un petit canvi de l'ordre del dia i sobretot posar les coses com estan sobre la taula per poder començar anar a treballar, i a partir d'aquí doncs, nosaltres estem oberts a parlar i arribar a un acord si és necessari.
Saludem els contertulians que faran oracle amb l'Elisenda Romeu. Toni Cruanyes, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
L'Elisenda em sembla que no ha firmat el manifest per la llengua espanyola.
Evidentment que no.
Avui en parles tu a l'Avui, no?
Sí, home, és inevitable parlar-ne. M'agradaria poder estar parlant d'altres històries, però entre la selecció nacional que ens tenen martiritzats cada dia...
Sí. Per què ho dius, això, home? Sí.
Sí, ho dic perquè, a veure, un fa unes valoracions
després
periodístiques...
Després en parlem.
No, però dic, un fa unes valoracions periodístiques que em semblen bastant normals, tenint en compte el públic lector que té. M'explico. El diari Avui, l'altre dia explicàvem, doncs, efectivament, que la selecció espanyola passava a quarts de final, però ho explicàvem en un racó de la portada perquè em semblava que era el que tocava. Uh-huh. I no és necessari que l'endemà El Mundo, que és el mateix diari que està fent aquesta campanya amb el manifiesto de por la lengua compartida, que evidentment vol dir castellà, ens titllés de que no fèiem un exercici periodístic sinó ideològic, com si el seu no fos una opció ideològica, ens digués que estaven fent independentisme i no periodisme, com si, primer com si una cosa hagués de ser el contrari de l'altra, però més com si això fos un insult per nosaltres, no? No ho dic perquè realment el tema de la llengua ja ens comença a tocar una mica el voraviu a tots.
I deu de dir que massa espai.
Antoni Segura, bona tarda, com estàs?
Bé, bé. Una mica desconcertat.
Sí o què?
Sí,
per
home,
què?
Perquè això que de la plataforma pel dret a decidir hagi d'acabar mirant-se els estatuts, és, en fi...
És trist,
no? És una mica trist, no?
Evidentment.
Fa l'efecte, vaja, no, des de fora, no? Però...
Estic d'acord, és que és evident que és trist.
Deixa'm saludar també en Marçal Cintes i així ja reprenem la conversa. Marçal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Estàs entristit també o com estàs tu?
No,
anímicament.
No, procuro no estar-ho gaire, però també estic d'acord amb el Toni que és trist aquesta situació i no s'acaba d'entendre, perquè això quina sortida té, és a dir, dues juntes en paral·lel i dues direccions de la plataforma en paral·lel, etc. Això suposo que hi deu haver alguna instància que pugui resoldre...
Algú que ho arbitri i que concili.
Exactament, algú haurà d'arbitrar, conciliar...
Mario Monti.
O determinar, no sé. Mario Monti ha sigut un bon comissari fins ara, sí, per no? Això. Però vull dir, suposo que hi deu haver instàncies, no sé si en el dret, en el dret administratiu, per poder resoldre aquest tipus de,
sí,
de qüestions,
sí, sí.
No?
A veure, de fet, està anomenat un mediador, i està intentant doncs, fer una negociació entre les dues parts i nosaltres estem esperant poder fer aquesta mediació. Vull dir que això s'ha fet. D'altra banda, hi ha un grup d'advocats que estan treballant tots els temes legals. Vull dir que d'alguna manera s'està intentant arribar amb una negociació.
Més enllà del procediment, hi deu haver algunes diferències de fons, perquè si no, no s'explica.
La gènesi del conflicte...
Més enllà del procediment en aquesta assemblea, etcètera, com s'hagi fet...
Sembla que parlàveu d'ingerència de gent...
Deu haver diferències,
sí,
perquè si
evidentment.
No s'explica que hi hagi dues candidatures...
Sí, sí, sí.
I que,
sí, sí. No? Evidentment hi ha diferències, no? Hi ha diferències ideològiques... Jo crec que importants, però que es podria arribar suposadament amb un acord, no? Un grup de persones que són liderats per la Mònica Sabata, que són més, estan més per defensar l'Estatut, i altres persones que pensem que una plataforma d'aquestes característiques ha d'anar més enllà. Una plataforma d'entitats el que ha de fer és sempre anar per sobre del que decideixen els partits, d'alguna manera per estirar doncs que els partits avancin, no? O sigui, fins ara havíem arribat a que molts partits el tema del dret a decidir se l'hagin fet seu, per tant és un pas endavant importantíssim, i nosaltres pensem que s'ha de tirar un pas una miqueta més endavant i continuar estirant. Si nosaltres ens quedem bloquejats en el que diuen els partits, no té sentit de ser una plataforma.
Però això no ho veig, jo no ho veig incompatible, de defensar l'Estatut i voler anar més enllà, no trobo pas més incompatible. D'altra banda, aquest problema el solucionarà una sentència que un dia d'aquests caurà.
De fet, o no.
La llegenda no està d'acord en que ahir, per exemple, es prengués part en l'acte d'Òmnium Cultural al Nacional.
No, a veure, nosaltres vam dir que en la situació que estava la plataforma pel dret a decidir, pensàvem que no havia d'anar ningú de nosaltres representant la plataforma, que primer s'havien de solucionar els problemes i després anar, si cas, en un acte d'aquest, però anar o jo, o l'altre.
Perquè la gent faci una mica idea del que suposa això. Un quilòmetre de metro ven a ser 100 milions d'euros. Uh-huh. Un quilòmetre de tramvia posen-hi 20 o 25, inclòs de la urbanització. Bueno, perquè tinguem un escalat. Un quilòmetre de carretera deuen ser 6 o 7 milions d'euros. Posar-hi un autobús sobre la carretera és molt més barat. Per tant, l'escalat, és a dir, jo crec que segons quines zones, al Pirineu hem de començar per fer el transport a la demanda, és a dir, que la gent pugui agafar el transport públic quan el necessita. Hem d'anar baixant, hem de crear la xarxa d'autobusos, després la xarxa de trens, i anar la xarxa d'alta velocitat, i arribar a la ciutat i fer la xarxa de metro. Però no tot arreu poden tenir-ho tot, diguem, no? En aquest sentit, hem de procurar donar el transport necessari per la concentració de població que hi ha. És a dir, el tren serveix per als nusos de població importants. En aquest sentit, quan el Pla Territorial de Catalunya o doncs està preveient la creació d'àrees de creixement, les àrees, doncs vol fer créixer les poblacions d'una manera compacta perquè tinguin la densitat suficient per tenir transport públic.
Andreu,
mai és possible.
A veure, no, molt
ràpid. Només una acotació, ja que abans he dit això del tren de Puigcerdà, ara tinc que dir que parlàvem dels autobusos, que els autobusos que van a la Seu funcionen magníficament. Oli en un llum, no? I s'ha de dir, no? Perquè les coses que estan bé, cal dir-ho.
Andreu?
No, el que passa és que jo crec que els comptes s'han de fer ja d'una altra manera, al segle XXI, no només per l'esforç inversor, és a dir, pel ciment, sinó també per elements, per exemple, energètics, del que després significarà el funcionament d'aquesta infraestructura i la mobilitat que hi ha a sobre. I dos, insisteixo en el tema de mercaderies, perquè durant molts anys hem monopolitzat el debat sobre l'AVE, i l'AVE sabem que no és mercaderies, sinó que són passatgers. I, per exemple, la pregunta és si l'eix transversal es pot desdoblar en ferrocarril i no passa en carretera, per exemple. No? O sigui, sabem que aquest és un bonic debat i que m'agradaria saber, perquè aquí sí que segurament en surten els comptes, fins i tot a curt termini, de nivell doncs, dels camions que entrin per la frontera i surtin per Fraga doncs, en plataformes de ferrocarril, per exemple.
Bueno, tu saps perfectament, Andreu, que en aquests moments estem i hem fet dues informacions del Pla Director Urbanístic de reserva de sol per fer l'eix transversal ferroviari. Ara jo crec que és una actuació que es pensa per fer amb alta velocitat, ampla internacional, mixta per passatgers i mercaderies, però és una actuació que, si bé farem la reserva de sol aquest any 2008, té una previsió d'execució més llarga. Jo voldria ser clar també amb una cosa. El país necessita un nou model d'infraestructures que acabi amb la radialitat. Espanya i Catalunya, diguem. Però la transversalitat no sempre és el més eficient encara en aquests moments. Barcelona és molt Barcelona, i quan tu parles, no sé, la gent del Pallars que deies tu, quina és la infraestructura que voleu? El port de Comiols per anar a Barcelona. És a dir, la gent...
Aquest no està contemplat, aquest túnel.
El port de Comiols, no he dit quina actuació, si túnel o carretera.
Ni en el
2026. Cal fer una actuació a Comiols, que és una actuació que ens pensem fer de millora substancial, i estudiarem l'alternativa del túnel. Estudiarem l'alternativa del túnel i veurem si és la més efectiva des del punt de vista de reequilibri territorial, perquè en aquest cas s'ha de fer des d'aquest punt de vista. Però repeteixo que el tren transversal el contemplem. I això permetria un tema que a mi sembla important. Catalunya ha crescut històricament al voltant de la costa, i la costa s'ha saturada. Quan el Ramon Tremosa diu Catalunya ha de ser logística o no serà...
Gràcies.
Doncs,
i emergent.
Els espais logístics ja no caben en el territori. El Penedès no els vol. Ja n'hi posarem un, el Logis Penedès, l'haurem de pactar, haurem d'acordar com el fem. Però si volem fer àrees logístiques d'una certa dimensió, de 150-200 hectàrees, ja no dic 500 com fan a Saragossa, etc. Els hem de situar o a la Conca, Andreu,
Anoia, Sagarra...
O bàsicament, a les Terres de Ponent, diguem. I, per tant, haurem de fer aquest salt de la Catalunya litoral a la Catalunya interior. I això és molt important tenir. És transversal, viari i ferroviari, amb una connexió ferroviària per l'Anoia cap a Barcelona.
Ramon?
Però, també, quan es parla d'infraestructures, paràvem de la demanda, i penso que aquí cal tenir present la llei de Sei, no? Que diu que l'oferta crea la pròpia demanda. Perquè jo poso un exemple. Barcelona està a 180 quilòmetres de Puigcerdà, o 170, més o menys. Barcelona està a 170 quilòmetres de Tremp. I el Pallars Jussà està com la Cerdanya abans del túnel del Cadí, amb un gran potencial de creixement. Llavors el president Montilla fa trampa quan visita Tremp i agafa l'helicòpter. No, president, agafeu el cotxe i passeu pel coll de Comiols. perquè si no es té consciència de per què com està isolada i fora del mapa una comarca com és el Pallars Jussà.
Però Andreu, el Pallars és veritat que necessita una millora substancial de Comiols, però Comiols és un port que es puja relativament bé. És cert que Catalunya, com veia, hem de fer el salt de la costa a l'interior. És transversal ferroviari i és transversal viari desdoblat, que estan adjudicades les obres. I aquí situar la logística. I per acabar d'arribar a les Catalunya més interior, en pinta fer els eixos dels rius. S'està desdoblant el Vic-Ripoll. S'acaba d'inaugurar aquesta setmana passada la variant de les Masies de Voltregà, 8 quilòmetres. S'està desdoblant Manresa-Berga. Ja s'ha acabat.
Sí, s'ha acabat.
Hem d'impulsar, doncs, la connexió entre Lleida, Balaguer, Artesa i veure com pugem cap a Comiols i cap a Tremp. Bueno, s'estan fent, aquests eixos els estem desdoblant, diguem. Per tant, jo crec que hi ha una visió de fer aquest salt de la costa cap a l'interior i en pinta per arribar fins a les capitals del Pirineu.
Hem d'arribar al port de Barcelona, al de Tarragona, i hem d'arribar a l'aeroport de Barcelona. No? Abans parlàveu de Renfe, el que tenim damunt la taula, de seguida us dono la paraula, el que tenim damunt la taula, la promesa més imminent del president Zapatero és la reforma del sistema de funcionament d'Aena. Realment serà així? Aena funcionarà d'una altra manera? Com ho tenen, això?
Bé, el que ha promès el president Zapatero moltes vegades, esperem que es tradueixi en una proposta concreta, és canviar el model de gestió dels aeroports espanyols, diguem. D'entrada, separar la navegació aèria dels aeroports i donar un pes específic, en el cas de l'aeroport de Barcelona, a la Generalitat, no diem que volem ser determinants. Això què vol dir? Que les opcions estratègiques s'han de poder prendre per majories qualificades o amb dret de veto. Si la Generalitat està d'acord, es prenen, si no, no es prenen. Jo crec que això és molt important. El port de Barcelona, en el moment en què la Generalitat va assumir la presidència del port, tot i dependre de portos de l'Estat, ha significat un revulsiu per a l'economia catalana. El port de Tarragona també. És a dir, en aquests moments tenim dos operadors internacionals, Hutchinson al port de Barcelona i Dubai Ports en el port de Tarragona, que estan portant contenidors d'aquest país. Contenidors que no es marca
riquesa,
dia que ve aquí.
Riquesa.
Va, dir. No es marca dia que arriba aquí i se'n va, sinó que hi ha la indústria transformadora a darrere del país, com diu el Ramon Tremosa. No? Per tant, això s'ha pogut fer amb el port, només tenint el president del port i una majoria en el Consell d'Administració, però depenent de Madrid. Volem més independència de la gestió portuària. Si doncs comencem amb els aeroports amb un model semblant al del port, home, no és el que volem, però em semblaria un pas decisiu, no? Per tant, esperem que es produeixi aquest canvi de model de gestió dels
aeroports. Sí, però en el port hi ha una funció que amb els aeroports no sé si podrem fer, és a dir, la decisió de quines inversions convenen. Per exemple, el port està guanyant terreny cap al mar, que això és clau pel progrés d'aquest país. L'aeroport podrà fer una cosa semblant amb aquest nou consorci de gestió aeroportuària?
Bueno, jo crec que entre altres coses...
Perquè això voldrà dir que el Prat supera Barajas, eh?
No, jo crec, que entre altres coses, les facultats per aprovar els plans directors urbanístics o els plans especials aeroportuaris, suposo que hi ha dues fórmules per tirar endavant, dependrà de la Generalitat, que és que té la competència territorial. I, per tant, el debat sobre l'ampliació de l'aeroport és un debat que s'ha de fer. És a dir, i en el text de les bases per al Pacte Nacional per a les Infraestructures hi ha la voluntat de fer reserves urbanístiques pel futur de l'aeroport. No diguem com ni on. És un debat que haurem de fer els que firmin el pacte aquest finalment, no? Però hi ha una previsió en el pacte de dir, escolta, l'aeroport, home, està ben encaminat per d'aquí 20 anys, però els aeroports es planifiquen doncs, de 20 en 20 anys. Ara hem de planificar el que ve després, no? Per tant, fem la reserva urbanística perquè quan toqui puguem ampliar l'aeroport.
Ja veiem l'Ajuntament de Castelldefels, que avui hi ha pàgines de publicitat de tots els diaris dient que poden ser bons veïns si no fan soroll. Un altre dels problemes. No sé si en Lluís Racionero tenia alguna cosa, sí, que s'havia quedat
Quan el conseller estava comentant tot això del moviment des del litoral cap a la Catalunya interior, a mi estava pensant que s'està revertint un moviment de mil anys, de mil anys de duració, que va ser quan els benedictins van baixar del Pirineu, es van convertir en el Cister, que estaven després a les Planes.
I es van quedar a Poblet.
És a dir, aquest va ser el moviment de la creació de Catalunya, que va ser a l'any 1000, com deia el Ramon de Badal, doncs a l'any 1000 comencen a baixar del Pirineu i arriben fins al litoral. Bueno, ara l'any 2000 fem...
Els que pugen són els del Cister o...
Però Lluís, tu que vas escriure aquella novel·la que es diu Cercamont, sí, que va guanyar el Premi Prudenci Bertrana, sí, doncs jo crec que, en el fons, hem de tornar una mica al Pirineu com a columna vertebral d'un país. Sí. I això és l'euroregió Pirineus Mediterrània. Sí. I això és el que el Ramon està plantejant, que hi ha... gent, científics internacionals que estan començant a dir que hi ha una regió de l'art mediterrani que té un futur esplendorós, sí, i que va des de València fins, no sé, fins a Roma,
Toscana,
no?
Sí.
I per tant, sí, això és una mica aquest país somiat que podia, sí, ser i no va ser,
sí, sí,
i per tant,
sí,
potser políticament no el farem, però econòmicament el farem.
Sí. Mira, tinc un cosí que treballa en una empresa a la...
No, parles dels cosins que
li
passa en Rajoy.
No, home, no, a Pobla de Segur, i diu l'altre dia, de agroalimentari, i diu, vaig portar de Barcelona una executiva alemanya del sector i quan va sortir per la Panadella, passant per l'autovia, per Cervera, i llavors tiren cap a Balaguer i pujant... bueno, en aquest cas van fer Comiols, vull dir que van allà abans, diguem-ne, deia, però què estic veient aquí? Espai verge. És a dir, la Catalunya interior té una cosa que avui en dia Europa ja no té. Holanda, Alemanya, està tot saturat. Diu espai.
Però estàs parlant d'aeroports o per contenidors?
Estic parlant d'espai. Espai. Mm-hmm. I quan va arribar i va veure la Conca de Tremp...
Que és el que hi ha a Calaf, per exemple.
Diu espai. I diguem-ne, no sé per posar, jo no estic ara dient aquí hem de posar... No, siderúrgia, no.
Però hi ha espai agrari també en el país.
Sí, escolta, jo no estic dient ara... No, però, per exemple,
no ho hem d'omplir tot.
El Pla d'Urgell, el meu poble, la meva mare és del Poal, tocant a Mollerussa, escolta, doncs ara hi estan fent unes plaques solars fantàstiques allà perquè ja no rendeix tant la fruita, i ara l'Ajuntament de Bellpuig, amb molt bon criteri, acollirà un polígon del Consorci de la Zona Franca, per tant tindrà indústria de qualitat... I això és bo, veure aquesta diversificació i que l'aigua del canal Segarra-Garrigues regarà tota una part que falta al Pla de Lleida i l'aigua és vida per la indústria, mm-hmm. per l'energia...
En tot cas, per Ramon, jo crec que com a país i com a ciutadans i ciutadanes ens hem de fer una pregunta, dir, escolta, a veure, continuem amb un model que vol dir que podem treballar en un lloc, viure a 100 quilòmetres i anar a prendre copes a 100 quilòmetres més enllà? És a dir, aquest és un model que volem, és a dir, el model d'anar a menjar una pizza a Roma un diumenge al matí i tornar a la nit, aquest és un model, és a dir, que nosaltres apostem, és a dir, perquè ho dic, perquè estem parlant de mobilitat, no? És a dir, si és aquest...
Jo, Andreu, jo començo a sentir aquest discurs que tu insinues i el sento amb molta preocupació, diguem, no? Que és aquell, el discurs de dir, home, no hem de créixer, hem de decréixer, és a dir, ja comença a haver-hi gent, i llavors, esclar, i l'argument és d'aquest, de dir, escolta'm, si no tenim aigua, no hem de créixer perquè no tenim aigua. Si no tenim energia, no hem de créixer perquè no tenim energia. Però el món, durant 2.000 anys, posem-hi, ha funcionat així. Els romans ja van fer els aqueductes per portar l'aigua on no hi era. Diguem, i l'energia l'han transferit allà on no hi és. I escolta'm, el petroli l'estem portant des d'on està el petroli. Per tant, jo crec que procurant ser molt més sostenibles i evitar la desmesura. Però jo posar límit al creixement de la ciutat, dir, escolta'm, no, Barcelona ja no ha de créixer, l'àrea metropolitana no ha de créixer, hem de quedar-nos com estem. Jo crec que és un error, perquè en un món competitiu hi ha altra gent que avança, i avança molt, i nosaltres hem de continuar avançant. O si no, jo crec que és un país que entrem, si és que no hi hem entrat parcialment, a una decadència econòmica important.
Amb tot el respecte, però és generalitzable el consum energètic que nosaltres tenim a tot el món? Pregunto, no? Perquè, esclar, és que no ens, només parlem de nosaltres, però els altres s'estan mirant.
Andreu, fixa't, els països productors de petroli, els que tenen reserves, posem el cas més important que tots coneixem, perquè són els diaris cada dia, Iran. Tenen petroli, per tant, no tenen problemes d'energia actualment. I, en canvi, és un país que està fent un programa nuclear brutal. És a dir, aquests saben que l'energia és riquesa i és futur. Aquests no tindran problema de límit d'energia. I, en canvi, aquí ens ho estem plantejant... Bé, el petroli no. Ara, el biocombustible tampoc. La nuclear tampoc. Però tenim un problema. Tenim un problema energètic, aquest país. Aquest, Europa, diguem, eh? Diguem, ja no dic ni Catalunya ni Espanya. Europa. Tenim un problema energètic que altres països que tenen l'energia... Escolta'm, estem fent la previsió de futur que nosaltres no fem.
Farem una petita pausa publicitària perquè, de fet, aquesta ja gairebé és matèria del Congrés del Partit Socialista Obrer Espanyol aquest cap de setmana. Hi ha una de les ponències a debatre en aquest congrés que presenta Felipe González a favor de l'energia nuclear. De seguida refem la conversa amb Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremós, Andreu Maiaio, Lluís Racinero. D'aeroports encara en tenim a on? A Òdena, a Hostalets, a Reus, a Girona, en fi, tenim autopistes. Quan serà el gran col·lapse aquest estiu? Perquè no ens escaparem d'això, no, senyor Nadal? Ara ens ho respon.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Testimoni de la meva desgràcia. He perdut el meu vaixell per culpa d'un pirata. Això no quedarà així. Quan els pares tornin de la cafeteria els ho penso dir. Em sents, Xavi?
Per què anar-hi quan hi pots viatjar? Gaudeix amb Acciona Transmediterrània de la nostra oferta familiar. Dos adults i dos nens amb cotxe des de només 68 euros per trajecte i persona. Consulta les condicions al 902 45 46 45 a transmediterrània.es o a la teva agència de viatges. Acciona Transmediterrània. Empresa sòcia d'Expo Saragossa 2008.
Schlecker!
Schlecker. Preus impressionants. Schlecker!
Nutristin, segona unitat a meitat de preu. Estalvia un amb 10 euros comprant dos gels Sanex Dermo. Compra el pack estalvi de Calgonic, 52 pastilles, més desodorant, més neteja màquines. Schlecker!
Vine i prova el nostre servei de venda per catàleg.
Aquest estiu, estalviï 20 euros en peatges.
Si contracta un nou viater entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i confirma la seva alta al telèfon blau 902 20 0320 o al web autopistes.com, aquest estiu estalviarà 20 euros en peatges i gaudirà del 50% d'estalvi a les hores vall dels dies de més afluència de trànsit.
Trobarà tota la informació al telèfon blau 902 20 0320 o al web autopistes.com.
Demani ja el viater a la seva entitat financera.
Ha estat un missatge de Cesa Llaucat, Autopistes del Grup Abert.
Hi ha coses que el 50% són molt millors. Una cita a mitjanit, la teva meitat, treballar mitja jornada, l'ampolla mig plena o les rebaixes d'Esfera, on trobaràs la moda que t'agrada a meitat de preu. Tot fins al 50% menys a les teves botigues de moda Esfera.
Aquest estiu sent Lleida. Acaricia el cel, descobreix el Pirineu dels 500 llacs. Viu l'emoció de l'aventura, la cultura, les tradicions, la gastronomia, el turisme rural, l'ornitologia.
De la muntanya a la plana, gaudeix Lleida amb els 5 sentits.
Ara Lleida, tan i tan a prop. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El Cort Inglés fa més de 60 anys que efectua rebaixes, a l'hivern i a l'estiu, i cap no han estat com aquestes.
Amb descomptes de fins al 50% en moda, complements, llar, esports, sabateria...
Les rebaixes del Cort Inglés. Aquest any, millors que mai.
Aquest diumenge, obrim.
Que ens avorrirem molt si anem amb els nanos a veure el Tortell al Parc Natural del Montseny.
No.
Circ Creek, a Sant Esteve de Palautordera. Els dissabtes a 6:15 de la tarda i els diumenges a 11:15 del migdia. Venda d'entrades al Servicaixa. Més info a circcreek.com.
Hola, amics! Avui filmarem la festa d'aniversari de la Bruixa Avorrida.
Ja hi som tots?
Per celebrar-ho hem fet un pastís.
Un, dos, tres! Sí!
Amb la càmera de les tres bessones podràs filmar i compartir les teves aventures.
Per només 49 euros, informa't al diari Avui o a l'Avui.cat. Cartilla diumenge 6 de juliol amb l'Avui.
Podem tornar-hi?
Conversation entre núvols.
Em cremo!
Vull something fresh.
Calamarsa? Ice?
No!
Vent del nord?
No!
Hey, hot estiu, fresh idees amb...
Vueling!
Amb Vueling to Mallorca, Atenes, Màlaga, front 35 euros, tot included. Entra a Vueling.com, flying avui means Vueling.
Què faràs aquest estiu, Mireia?
Doncs faré un curs de cinema, rutes literàries i aprendré primers auxilis.
Ah, sí? I on ho faràs?
A la Universitat d'Estiu Ramon Llull. Ja ho veuràs. Consulta el programa i tindràs un estiu inoblidable.
Vine, informa-te'n a www.url.edu o al 93 602 22 40.
Ara a Hipercor tens els descomptes més increïbles. Fins a un 50% de descompte en més de 9.000 MP3 i MP4. En més de 2.000 homes, cinemes i equips IFI. I milers de descomptes més en televisors, LCD i plasma, sintonitzadors TDT. No et perdis aquesta oportunitat.
Perquè pago menys pel que m'agrada més. Hipercor. I per jo.
Aquest diumenge obrim.
Trobades amb els artistes al Festival Castell de Peralada, organitzades per la Universitat Ramon Llull. Una oportunitat per conèixer els directors Salvador Tàbora i Jerome Savary i gaudir dels seus espectacles el dimarts 12 d'agost i el dijous 14. Inscriu-t'hi per 25 euros al web www.url.edu/universitatestiu.
A tu, dominguero, que tens ànima de cargol, que quan hi ha pont omples les carreteres de la nostra geografia i col·lecciones els suplements del diari. A tu, que passes les últimes hores de la setmana amb els teus pares, dona, fills i gos, i que t'obre les portes aquest diumenge, perquè ets l'únic seguidor que té per nom propi un dia de la setmana. O potser coneixes algun lunero o sabadero. Aquest diumenge vine a IKEA Barcelona a gaudir del teu dia preferit.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Thank you.
Dijous 3 de juliol del 2008 necessitaríem segurament dos o tres programes per tocar totes les tecles que té el senyor Manel Nadal en el seu despatx de la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Fem tertúlia avui amb Ramon Tremosa, amb Andreu Mayayo, amb Lluís Racionero. Abans parlava, al final això d'Aena, que és el cafè per a tots, no? Doncs, la reivindicació catalana s'acaba extenent
Sí, però jo crec que cal veure el model que s'aplica finalment. És a dir, si del moment el que es veu és que es vol separar la navegació i els aeroports, crear una societat que gestioni els aeroports al qual hi hagi un 30% privat, i llavors veurem què passa amb cada aeroport individual. A més, si hi ha una societat mare, que es diu Aena Espanya, però llavors hi ha una societat a l'aeroport de Barcelona a la qual Aena hi té un tant per cent, però la Generalitat hi té un altre tant per cent, i la Càmera un altre, o qui sigui un altre, doncs caldrà veure-ho, no? Caldrà veure fórmules possibles. No? Jo, en cas, abans feies una pregunta que ha quedat al mig de l'aire, sí, que és si hi haurà cues a l'estiu o congestió,
sí,
no?
Sí, sí. A l'AP7, vull dir.
Jo crec que segurament n'hi haurà, però a l'AP7 s'ha fet una feina molt important. S'ha fet un tercer carril cap al sud, cap a Tarragona, i els peatges troncals que hi havia al Vendrell i a Tarragona aquest any seran mig peatge, de manera que només de dos se'n fa un, i tot el tràfic cap al sud pagarà al Vendrell i tot el tràfic cap al nord pagarà a Tarragona. Per tant, jo crec que aquí hi haurà una millora que ja s'ha notat per Sant Joan. També hi ha una mica menys de trànsit a les carreteres aquest any, diguem. Però sembla que això funcionarà. També s'ha posat en funcionament la Reus del Cuber, que és una de les carreteres que històricament sortia com una de les cues de la gent que venia d'Aragó cap a la Costa Daurada, i s'ha posat en funcionament la C35 de Massanet a Platja d'Aro, que també era una altra cua històrica. Per tant, segurament aquestes hauran desaparegut i que aquest any tindrem nous punts de cua que haurem de resolventar l'any que ve.
Som la Sílvia Creus. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
La Sílvia Creus amb la Gemma Castanyer, la Carmina Areu, en Sergi Cotillas. Fem l'oracle. Abans hi ha hagut una qüestió que ja s'ha començat a mitja tocar, però dèiem que sortia o que sortirà aquest cap de setmana al Congrés del PSOE. Fem referència a aquesta ponència que presenten o que defensen Felipe González i Miguel Sebastián, no?
Diu el Confidencial Digital que Miguel Sebastián i Felipe González es queden sols en la defensa de l'energia nuclear. El 37è Congrés del PSOE centrarà la línia estratègica del partit sobre el futur de l'energia a Espanya, consolidant la postura del president Zapatero, clara aposta per les renovables. Felipe González va dir fa poc que cal tornar a replantejar-se l'energia nuclear, ja que no se li pot dir no i després comprar-la 100 quilòmetres més enllà, en referència a França. També el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, creu que les energies renovables no tenen capacitat per assumir el creixement del consum, però igualment sembla que s'apostarà per les renovables i pel tancament progressiu de les nuclears. Sobre una altra qüestió, la MAT, la VilaWeb recull les paraules ahir del conseller Castells, que va dir que soterrar-la no és un problema econòmic sinó tècnic i que encara es poden estudiar alternatives viables pel tram anomenat Santa Llogaia, però que no es pot soterrar tot.
En certa manera, lliga això que deia abans l'Andreu Maiaio, que hem de pensar en l'energia, no? Quan fem les infraestructures també d'on sortirà l'energia per desplaçar-nos, per moure'ns. No sé si algú vol afegir alguna cosa més.
Sí, jo vull recordar una vegada més que el problema no és l'energia nuclear, el problema és Rússia. O sigui, Txernobyl va sortir malament no perquè l'energia nuclear sigui perillosa. Els que són perillosos són els russos.
I Harrisburg?
Què?
I Harrisburg? Què va passar a Harrisburg?
Bueno,
perquè va haver un accident nuclear a Harrisburg.
I a les carreteres s'estan estrellant cotxes cada dia i no per això prescindim de l'automòbil. L'energia nuclear és de les coses més eficients, més sensates i menys perilloses que existeixen.
Si ens han de pronunciar a favor o en contra, jo diria que en aquest moment jo estic contrari a l'energia nuclear.
Potser tenim un parc una mica envellit.
Però crec que és un debat que l'hem de fer. És a dir, i que tenim un problema energètic i que hem de fer. És evident el que diu Felipe González, que si anem a buscar l'energia a França i tenim les nuclears al Vall del Roine, a Lyon i tot això, és aquí, quatre passos d'aquí igualment, no? O si tenim a Tarragona, a Escó i Vandellós. Per tant, els problemes són iguals, diguem. Tenim un problema. Ara, l'energia nuclear jo encara no hi estic a favor perquè tenim un problema de residus, no sabem com solventar-los. I cada any veiem que Espanya té un abocador de residus, no sé si és el Cerril, no sé com en diuen, però que, o el Cabril, però que no saben com fer-ho, diguem. Per tant, tenim un problema. Bueno, jo no sé si és cert el que es diu de que el portem a països doncs, del tercer món.
O envien, o poden enviar fora a l'espai,
Hi ha vaixells que van durant tons pel mar, és a dir, cargats, eh?
Sí, però sí que s'ha de fer aquest debat energètic, no? Perquè, per exemple, Finlàndia ha resolt el seu debat energètic apostant per una nova generació de nuclears que són més segures, que generen menys residu.
Vam tancar Vandellós 1 i Escó, no sé si l'acabem tancant també.
Jo amb el tema energètic voldria dir una cosa, és a dir, quan mirem el debat energètic Acostumem a veure el problema com un debat sobre com assignem un recurs escàs sotmès a restriccions. És a dir, com assignem un recurs? Hi ha necessitats creixents i el petroli, les reserves són les que són i hi ha la demanda creixent i pujarà el preu. No? Això és la visió que dona l'escola neoclàssica d'economia, la definició d'economia, no?
Sí.
Assignació de recursos escassos en necessitats creixents. En canvi, hi ha altres definicions que diuen que l'home té una capacitat innata i funcionen uns incentius que fan que superem constantment parets que semblen que no es poden saltar. No? Per exemple, avui en aquest moment segur que hi ha 1.000 nois de 18 anys que a casa seva estan desmuntant el cotxe del seu pare per passar-lo l'estona. Igual com Bill Gates va inventar l'ordinador desmuntant no sé quina màquina de no sé on, de no sé què. Llavors, esclar, hi haurà un noi que dirà, ostres, mira, aquest carburador que és d'aquesta manera tal, i que cada 100 quilòmetres en gasta 10 litres, si el faig d'aquesta manera i el
tupem per aquí
tal, cada 100 quilòmetres en gastarà 2 litres.
Diguem-ne,
això, si això passa, això serà equivalent a una multiplicació de les reserves de petroli.
Esperem que més dels nois que desmuntin el cotxe del seu pare hi hagi algun científic que ho investigui.
No, però hi ha incentius i hi ha molts diners que s'estan invertint, hi ha molt de talent buscant. I, per exemple, jo vaig sentir una conferència que va ser molt bonica d'un enginyer que es diu Santi Montero a l'Institut d'Estudis Catalans fa un any, parlant de vaixells eòlics. És a dir, el tràfic marítim, que avui en dia és molt contaminant, diguem-ne, parlava de vaixells el doble de grans d'aquí 10 anys o 15, no?
Que generen energia.
No, el doble de grans que ara i que tindran una hèlix al seu darrere que girarà quan bufi el vent, que generarà energia, que acumularà energia.
Ni a vela ni a motor, sinó a hèlix.
Exactament, que farà que el transport sigui completament barat i net, que encara farà més... encara multiplicarà més els tràfics marítims i donarà més riquesa a tot el món i tal. Per tant, no hem d'abordar aquest debat des del punt de vista de la visió de que el recurs és escàs i petarà tot i no hi arribarem. No, sempre hem saltat parets com a home perquè hi ha una acció humana econòmicament
Si vols l'abordem des del punt de vista econòmic, qui fa el negoci i qui paga després les coses, no? És una altra manera també d'enfocar, perquè quan fem números hi ha una gent que fa diners fent nuclears i després hi ha un estat que s'encarrega dels cementiris i aquestes històries. Per tant, podem fer
els números. Jo voldria veure les discussions aquí, com volem que avanci el nostre país, Catalunya, no? I en aquest sentit jo crec que, per exemple, el que ara plantejava l'Andreu, Ramon, si hi ha vaixells que funcionen a vela o no sé com, és igual, amb energia eòlica, vol dir que el tràfic marítim que fa valor, i això dona una altra oportunitat a Catalunya i al País Valencià i tot el front mediterrani. Però jo veig que aquí hi ha una visió optimista del futur a la qual m'hi apunto. Que Catalunya i Barcelona, el mar és un dels grans factors positius que tenim, i el transport marítim també, i a partir d'aquest transport marítim podem construir una certa estructura econòmica d'aquest país, que jo crec fermament, no? I hem de col·laborar amb el País Valencià i amb Llengua del Rosselló i amb la PACA, que és Provença Costa Blava, i amb la Ligúria, i fins anar a Roma, a crear un art mediterrani que tingui una potència econòmica important i que recuperem la nostra tradició mediterrània.
Perdoni, senyor Nadal, abans no arribem a construir tot això, un oient que ens comenta si coneix algun lloc que generi més ineficiència econòmica a Girona que el semàfor de Llambilles, que genera moltes coses, una qüestió més domèstica, moltes coses diàriament. Un altre oient que ens ha trucat des de l'aeroport, en aquest cas allà ens diuen continua la vaga de zel de fa 3/4 d'hora que s'està esperant a la zona de control de passaports dels no comunitaris, aterrat provinent de Basilea, ningú els ha informat de res. I un altre oient que també ens diu que el TGV no només és per passatgers, s'utilitza també de dia i de nit per transport també de càrrega.
Això no és ben bé així. Diguem, les vies d'ample internacional per les quals hi passarà el TGV i passa entre Barcelona i la frontera podran portar també trens de càrrega perquè les pendents ho permetran. No així entre Tarragona i Barcelona, i per això el Ministeri de Foment està estudiant una nova via per les mercaderies. Sobre el semàfor de Llambilles, és cert que és un problema important, molt local, però s'ha tardat molt a acordar amb els municipis afectats una possible variant. Ara hi ha un acord, sortirà l'estudi informatiu abans de final d'any, i també, de manera provisional, farem unes rotondes que facilitin el pas del semàfor. Per tant, jo crec que al voltant del mes de gener d'aquest any 2009 tindrem solucionat parcialment el semàfor de Llambilles.
Som locals i, per tant, som universals. sobre l'aeroport, veu el que passa, necessiten que d'alguna manera la Generalitat hi pesi, perquè si no, encara que sigui qüestió de la policia...
Els policies farien igualment la vaga, diguem, de zel, no?
Els hi acaba tocant el rebre. Sílvia, anem cap a una altra qüestió.
A Vilaweb diu que el PSC anirà al Congrés del PSOE d'aquest cap de setmana amb un discurs integrat i conjunt. Tots els serrells s'han tancat i la delegació catalana, que tindrà de portaveu Daniel Fernández, vol fer-hi una impressió de concòrdia. El discurs hi seran presents l'Estatut i el finançament, encara que són conscients que no arrencaran cap compromís nou. Joan Ferran ha dit a Vilaweb que perseguirien un avanç en l'execució dels compromisos. El nord del discurs del PSC serà l'Estatut i el compliment estricte de tots els acords. També defensaran el concepte del federalisme perquè vagi penetrant a poc i amb el temps Catalunya sigui reconeguda com una realitat nacional dins un estat federal. Sense perdre de vista, això sí, ni la sostenibilitat, ni el canvi climàtic, ni l'estat del benestar. Ferran creu que la composició de la nova executiva del PSOE no se sabrà fins a l'últim moment. Entre els noms del PSC que sonen hi ha els de Carme Chacón, José Zaragoza, Miquel Iceta i Daniel Fernández, i esperen col·locar-n'hi un parell.
En tot cas, sembla, pel que hem dit nosaltres mateixos, en aquest cas Catalunya Ràdio, sobre aquest cas, que Miquel Iceta serà qui finalment serà el representant del PSC a l'executiva del Partit Socialista Obrer Espanyol. Això del finançament suposo que és el que li interessa més, perquè si no ja podem anar construint i planificant, que si no hi ha calés...
Home, a mi m'interessa el finançament com una necessitat molt immediata, diguem, d'un país que estem ofegats econòmicament i que tenim projectes per fer, però no tenim els recursos, diguem. I no solament els projectes, sinó els projectes que necessitem. Ampliar l'aeroport, continuar ampliant el port, fer aquestes autovies, aquests trens que necessitem per portar passatgers i mercaderies. Per tant, el finançament és molt important i l'Estatut preveu un nou sistema de finançament. Ara és un mal moment econòmic, però l'Estatut és una llei de l'Estat que s'ha de complir. Ara a mi m'interessa, de veritat, el model de país, Espanya en aquest cas, i jo crec que hem reculat durant aquests últims anys en aquest sentit de la pluralitat nacional, no? Vull dir, és una realitat, jo crec que aquest hauria de ser el gran esforç del PSC de tornar a aconseguir que la pluralitat de l'Estat, la plurinacionalitat, el plurilingüisme, la diversitat sigui una realitat i que no se'ns imposi un model únic, diguem, que cada vegada més la societat espanyola generalment, però també la societat política, va imposant en aquest país.
En Ramon, no sé si tens clàusula de secret per la teva pertinença al grup d'assessorament del conseller Castells amb el tema balances. Com està això? Això deu estar al caure. El dia 15 de juliol el president Zapatero ho ha denunciat. Hi haurà balances catalanes?
Esperem la fumata blanca, a veure què... No ho sé, jo ja m'agradaria el món feliç aquest que ha dibuixat la Sílvia, el que vol el PSC. El que passa que bé, la realitat és la que és, i ahir estava amb l'alcalde de Mataró en un acte i es queixava amargament del finançament local i tot, i li vaig dir, bueno, escolta'm, tu alguna cosa hi tens a veure, que fa molts anys que ets diputat i vosaltres us en porteu 25 diputats i a Madrid ningú trenca mai un plat, i Pedro Ladrador un poco mordedor, no? I llavors una pregunta és, els catalans, jo penso que l'Espanya autonòmica ens dona una lliçó, que és qui no plora no mama, i els catalans en aquest sentit no ho hem fet bé, i llavors ara tenim el finançament que ens mereixem i tindrem el finançament que ens mereixem, que pel que a mi m'arriba no promet, no convida a, però bé, tant de bo la realitat desmenteixi, no?
Jo comparteixo una mica aquesta situació, no? Aquesta anàlisi. Aquí s'ha produït un fenomen durant aquests 25 anys i aviam, voldria que s'interpretés correctament. No és una crítica en absolut als governs anteriors, perquè segurament més governat que més governat, més fes el mateix. Perquè és el que tocava, és el que estava escrit. Hem fet un desplegament de l'Estatut anterior amb què hem assumit unes competències segurament ben dotades en el moment de la transferència per les competències que es traspassaven, però no preveient que el que abans era una carretera ara és una autovia, i per tant tu tens els diners per mantenir la carretera però no tens els diners per fer l'autovia. I per tant, què ha passat? Que l'Estat en el fons s'ha tret de sobre competències i ha transferit el dèficit a les autonomies i al món local. I repeteixo, més governat qui més governat, més fet el mateix, perquè el càlcul segurament de la transferència estava ben fet en aquell moment, però ara ens veiem que no ens arriba. I per això, quan negociem Rodalies, diem, d'acord, els diners d'ara, però els que preveiem que necessitem en el futur per millorar el servei, per incrementar el servei, per desdoblar la línia que va a Puigcerdà, per desdoblar la línia que va a l'aeroport o la que va d'Arenys a Blanes. I clar, quan diu no, escolti'm, li donem els recursos del valor actual, no, el d'actual i el que han de venir.
Ràpidament, Ramon.
Ràpidament. Federalisme vol dir recaptar impostos. Vull dir, el PSC, si es reclama federal, que sàpiga que el federalisme fiscal, a prova del cotó, a tots els països del món, és qui recapta els impostos. I a l'estat espanyol, 30 i tants anys després de mort Franco, tots els grans impostos i seguretat social encara es recapta al govern de l'Estat. Mm-hmm. Aquesta és la gran assignatura pendent. No tindrem diners per fer noves infraestructures mentre la Generalitat no es faci gran. El 90% pràcticament dels impostos encara són cobrats a Madrid. No, i per tant, ara es parla del nou model de finançament i tal, però jo, la meva pregunta és quan tocarem cuix amb IRPF o amb l'IVA o amb societats, de debò ens passin íntegrament un impost, el cobrem nosaltres, llavors tindrem capacitat. Perquè si no estem perpetuant el peix al cova de sempre.
Una cosa és cobrar i una altra cosa és decidir el cupo. És a dir, a veure, una cosa és l'agència tributària, podem nosaltres recaptar aquí.
Sí, però llavors tu amb el diner a la butxaca negocies amb més força.
No, llavors tu...
I els bascos.
Tu el que, no, llavors tu estàs parlant de cupo, que és una altra cosa.
No,
és a dir, en règim,
no,
home, no, esclar.
No, a Alemanya hi ha 17 agències tributàries independents i el govern de Berlín només recapta l'impost de la cervesa. És així. I per això a l'Estat federal... Però
va ser molt important a Alemanya.
No, és la xocolata al lloro. Llavors, quan Baviera va negociar què dona als ajuntaments i què dona a Berlín, diu, tu quines competències tens, govern central? Perquè el govern central espanyol diu 50% de la despesa pública. I no té competències, pràcticament. Perquè les ha anat passant a les comunitats autònomes. Mm-hmm. Clar, aquí la trampa és claríssima. Per tant, si no utilitzeu el nom del federalisme, en va.
Ja veurem doncs com va aquest congrés del PSOE, també veurem com va el del Partit Popular de Catalunya i com van la moció de censura a Can Barça. És a dir, que aquest cap de setmana hi ha diversos fronts on la discussió de les organitzacions o de les institucions
tu a la porta no s'està posant de peus de la galleda cada vegada que parla.
No sé, suposo que deu mirar per ell.
Jo sóc soci i votaré diumenge.
Secret?
Votaré no a la moció de censura.
Mm-hmm. Hi ha algun soci més?
Jo votaré sí.
Clarament. Veus? Sí. El resultat serà molt ajustat.
Sí, és veritat. Sílvia, acabem amb una altra de les qüestions que durant aquests dies també anem arrossegant.
Diu la Malla que Daniel Cirera va preguntar ahir al president Montilla per què el govern no dona suport al manifest per la llengua castellana tenint en compte que alguns socis del tripartit no respecten el seu redactat i aquest li va respondre que el manifest és anticonstitucional i va contra l'Estatut, que Catalunya té una llengua pròpia que enforteix la seva societat i que no donaran llumins als piròmans. En una altra ordre de coses, José Montilla demanava també més serietat al diputat de Ciutadans, Albert Rivera, per assistir a la reunió de control amb una samarreta de futbol vermella amb els noms dels jugadors catalans que han guanyat l'Eurocopa. I Notícies diu que Carod Rovira no descarta rebre els jugadors catalans de la selecció, segons va comentar als passadissos del Parlament, Albert Rivera, que li havia demanat que fes una recepció oficial com a responsable d'esports del govern català.
Jo crec que portem 31 anys des del 77 de convivència lingüística en aquest país i que els que volen encendre polèmiques tenen un ressò molt important als medis espanyols, però de veritat és que aquest país hi ha una llengua que és la catalana que a menys en ús social jo crec que està reculant i que per tant no tenen raó en absolut, sinó que hem de procurar mimar-la i donar-li vitamines.
Mm-hmm. Andreu?
A veure, jo crec que no hi havia cap fet objectiu per poder doncs avalar l'aparició ara d'un manifest. És a dir, no s'ha produït cap nova llei, cap nova cosa, i per tant és un tema recurrent i tothom diu la seva, però repeteixo, jo crec que no hi havia res objectiu que digués, no, escolti, val la pena doncs ara doncs anar doncs a una discussió. No ho entenc. Mm-hmm.
Lluís?
Estic totalment d'acord amb ell. Sí. Mm-hmm.
Sí, sí. I Ramon, també.
Totalment d'acord, sí.
Encara alguna referència dels oients, realment, el tema de la mobilitat, senyor Nadal, vostè... porta una part grossa de no sé si de la sensació que té l'administrat cap a l'administració de connexió directa, però Déu-n'hi-déu. La població de Barcelona i els seus voltants han sortit a viure als pobles, ens diu la Neus. Jo visc a Sant Feliu de Codines, aquest poble com dels seus voltants ha multiplicat moltíssim la seva població, però les seves comunicacions estan iguals que fa 30 anys o més. A Santa Perpètua fa una pila d'anys que estan arreglant la carretera i el que s'està fent comporta cues quilomètriques cada dia, matí o tarda. I en Rafael, que ens diu que el que ha de fer, el que ha de deixar de créixer és la població mundial, directament.
Escolta, però sí.
No, jo crec que aquesta persona de Sant Feliu de Codines, sí, aquest accés que va de l'AP7, diguem, a Palau i que amb un polígon industrial que es diu Urbassa, abans d'acabar el mes de setembre es podrà inaugurar i, per tant, uh-huh, podrà circular molta més comoditat.
Ràpidament.
A Santa Perpètua, la moguda, han de tenir mobilitat, per definició, dic jo.
En línia el que dius tu, Lluís Racinero, agafem
però
una frase...
Dius de la moguda igual que jo, però la gent d'aquí diu de moguda.
La moguda. Agafem una frase d'Aristòtil per acabar, que diu que el moviment no existeix fora de les coses. És a dir, que anem a la cosa. Gràcies, senyor Manel Nadal, secretari d'Estat de... Ai, secretari d'Estat. Secretari de Mobilitat de la Generalitat. Ara ja, canviàvem d'àmbit. Sí, sí. Tant de parlar de federalisme i una mica més i anem cap al tot. Gràcies, Ramon Tremosa, Andreu Maia i Lluís Racinero. Tornem demà a les 3. Adéu-siau.
Molt bé.